L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. 4,52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda. Ens saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs, Ginestra i Villar els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dijous, dia 28 de juny, destacarem... La plataforma en defensa de l'Ebre repta el govern a posar en marxa la primera fase del canal Xarta Sénia per comprovar-ne l'èxit. Els treballadors de Naturantaix es manifesten a la Sénia el pròxim 6 de juliol en contra del tancament de l'empresa. L'Ajuntament d'Alcanar celebra aquesta nit la sessió del ple corresponent al mes de juny. Tret de sortida de les festes de Sant Pere a l'Ametlla de Mar. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La plataforma en defensa de l'Ebre ha reptat el govern i els regants a posar en marxa la primera fase del canal Xarta Sénia, ja acabada, per comprovar si la infraestructura és necessària al territori. Els antitrasbassament mantenen el seu posicionament contrari a aquest canal perquè, segons asseguren, no és un regadiu sinó una infraestructura per transportar aigua. Joan Antoni Panisello, portaveu de la plataforma en defensa de l'Ebre.
Tots són mecanismes que ens porten a intuir de que és una obra que per a l'últim que s'ha fet ha sigut per a regar i per als pagesos. Per tant, nosaltres això creiem que és una obra molt imprudent, una obra perillosa, un canal que s'està fent, se n'està anant de cara al País Valencià, de cara a Castelló, de cara al puesto que estan els diners i de cara al puesto que constantment ens estan demanant aigua. Creiem que és un trasbassament encobert, sempre ho hem dit, i ho continuem ratificant. Creiem que això és una obra que va relacionada en un altre canal, que és el Segarra-Garrigues. Tenim clar que aquí hi ha una intenció de que en un plaç de dos anys i alguna cosa, el Segarra-Garrigues faci aportacions d'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona i del Xarta Sénia se facin aportacions cap al País Valencià. Nosaltres només demanem una cosa, i és un prec que fem aquí. Si realment això... Els promotors de l'obra creuen que tindrà tant d'èxit i és una cosa tan bona per al territori, el sector de Xerta se pot posar en regadiu ja. Pues tenen les bases, tenen la captació, pues bueno, si aquesta obra ha de guanyar credibilitat, nosaltres els instem a que hi ha el primer tram del canal, que és el sector de Xerta, van hi ha diversos sectors, que està acabat, que el posin en regadiu. I llavors veurem si tenen raó ells o tenim raó nosaltres.
D'altra banda, la plataforma també va alertar del fet que la concessió per acabar el canal de regadiu es faci a una unió temporal d'empreses per 30 anys, com es va fer amb les autopistes. Susana Bellà.
Que es van fer dient que les autopistes tindrien un període d'amortització de X anys. Fa dos o tres setmanes, als singulars, va sortir el Salvador Alemany i ens va deixar molt clar que tot el marc, o sigui, la franja mediterrània, l'autopista del Mediterrani, pagarem tota la vida aquesta autopista, perquè tot i que estigui amortitzada, l'hem de seguir pagant. Pues en el canal Xerta Sénia, aquesta concessió que es donarà a la UTE famosa que s'ha de formar, vol dir d'entrada que aquesta empresa, aquesta UTE, serà ama de l'aigua durant 30 anys com a mínim. I, clar, ella ha invertit uns diners. I voldrà cobrar-se'ls, evidentment. Llavors, una de dos, si no recupera els diners, se li haurà de pagar de les arques públiques, per tant, serem en la mateixa situació que estem ara, o se buscaran fórmules alternatives. Les fórmules alternatives, jo crec que està clar quines són, vendre aigua. Per què? Perquè a l'altra banda del Sénia, els projectes de creixement urbanístic i turístic de la costa valenciana, tot i que ara estiguen en recés, d'aquí al proper cicle econòmic, de bonança econòmica, tornaran a sortir i tornarem a estar en el mateix. Llavors, jo crec que és molt important tenir clar que pedrem les Terres de l'Ebre, la comunitat de regants del Xerta Sénia, que tant se van a glòria, pedrà la propietat de l'aigua de la concessió del Xerta Sénia com a mínim durant aquests 30 anys. I si seguís el mateix paral·lelisme que les autopistes del senyor Alemany, no seran 30 anys, sinó que serà in secula seculorum.
La plataforma en defensa de l'Ebre ha volgut valorar així les xifres que costarà el regadiu, segons va informar la comunitat de regants del canal el passat dia 11 de juny en una assemblea general. Els preus anunciats van ser de 2.580 euros per hectàrea i 0,092 euros per metre cúbic d'aigua.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La plantilla de l'empresa fabricant de mobles Naturantais es manifestarà el pròxim divendres dia 6 de juliol pels carrers de la Sénia en contra de l'anunci de tancament de l'empresa després de la presentació del concurs de creditors. Els representants dels treballadors, que es van reunir ahir dimecres amb els directius, exigeixen que, a banda de poder cobrar els salaris i pagues encara pendents de mesos anteriors, l'empresa s'avingui a negociar indemnitzacions dignes en el cas de que, finalment, sigui liquidada després del sacrifici per reactivar-la durant els últims anys. La del pròxim divendres, dia 6 al migdia, amb concentració de sortida des de les portes de la fàbrica i recorregut fins a l'Ajuntament de la Sénia, pot ser la primera d'una sèrie de mobilitzacions a la Sénia en el cas de que Naturantais no s'avingui a pactar les condicions de sortida de la plantilla formada per 86 treballadors. El representant de Comissions Obreres al Comitè d'Empresa de Naturantais, Ivan Escolar, anunciava la mobilització del pròxim dia 6 de juliol a la Sénia. Ivan Escolar.
I la primera que tenim prevista és per a fer el dia 6, en divendres. És una marxa que serà des de les portes de Naturantais, de les portes de l'empresa fins a l'Ajuntament de la Sénia. I si ja, doncs, la concentració tenim prevista per a fer-la per a l'Ajuntament.
Prèviament, el pròxim dia 4, el col·lectiu se sumarà també a la marxa a favor de l'ocupació en la construcció en l'àmbit nacional. I és que en la trobada d'ahir dimecres al matí, els directius només s'haurien compromès a vendre una sèrie de màquines per poder pagar els salaris pendents, mig salari del mes de maig, una paga sencera de Sant Josep que es cobra a l'abril i la paga del mes de juliol. El representant de Comissions Obreres al Comitè d'Empresa de Naturantais, Ivan Escolar, considerava injust que la empresa vulgui aconseguir únicament pagar els salaris pendents i evitar les indemnitzacions a la plantilla.
La intenció de l'empresa, per el que ens han dit, és que no tingui cap deute en els treballadors. El que passa aquí hi ha una gran part de la plantilla, en una plantilla molt gran, amb molta antiguitat, molta cosa de companys i companyes de l'actual plantilla porten 20 i escaig anys i el que no creiem que hi hagi dret és que la empresa cregui que pagant les mensualitats que ens diguin facin les pagues a nosaltres. Portem 5 anys de conflicte, portem 5 anys d'esforços per part de tota la plantilla per intentar salvar l'empresa perquè la mateixa direcció ens diria que hi havia futur, per tant, no ens deixem que ens envien una patada al cul al Fogassa.
Els sindicats que representen la plantilla, UGT i Comissions Obreres, estudien en aquests moments la documentació econòmica que justificaria el concurs de creditors, segons la mateixa empresa, a l'espera que arribi l'administrador concursal nominat pel jutge mercantil de Tarragona i prengui possessió de càrrec de forma efectiva. Consideren que l'activitat de fabricació de mobles de Naturantais continua sent viable perquè una part la volen fora d'aquí de forma externa. Els treballadors no descarten exigir la responsabilitat del grup Antais i la resta d'empreses si no aconsegueixen un acord digne pels acomiadaments, tot i que admeten que aquesta vinculació serà difícil de demostrar perquè s'haurien cobert les esquenes.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa que a l'Ajuntament d'Alcanar s'ha convocat per aquesta nit la sessió del ple corresponent al mes de juny. Un ple que serà el primer després del celebrat ara fa un mes, el 31 de maig, en el que els regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya van fer efectiva la seva renúncia a les responsabilitats de govern en virtut del pacte vigent des de principis de legislatura. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquesta sessió plenària ordinària corresponent al mes de juny que el nostre ajuntament s'ha convocat per aquesta mateixa nit a partir de les 10. Una sessió que presenta un total de 13 punts a l'ordre del dia i que serà la primera després que a l'última sessió plenària es fes efectiva la renúncia del grup socialista al pacte de govern que compartia amb Esquerra Republicana. Una sessió, com hem dit, amb 13 punts en la que, entre d'altres qüestions, i evidentment a causa d'aquesta renúncia, trobem punts com el decret d'alcaldia de revocació i nova delegació de funcions a les regidories, la dació de compte del decret d'alcaldia de nomenament de tinents i tinentes d'alcaldia i membres de la Junta de Govern local, o també la designació dels nous titulars i suplents en substitució dels representants del Partit dels Socialistes a la presidència de diferents comissions informatives. Una altra proposta, un altre punt a tractar, serà l'aprovació de la modificació del règim d'indemnitzacions i dedicació dels càrrecs electes. Però a banda d'aquestes qüestions relacionades amb el funcionament de l'equip de govern, hi ha també d'altres punts a tractar, com la proposta d'aprovació del reglament d'ús del pavelló poliesportiu municipal de les Cases, la proposta de declaració com a bé d'interès local dels elements defensius de la Guerra Civil situats al nostre terme municipal, o també una qüestió relacionada amb l'urbanisme, com és la proposta d'aprovació del conveni de revocació de la col·laboració entre l'Institut Català del Sòl, l'Incasòl i l'Ajuntament d'Alcanar en l'àmbit de la unitat d'actuació UA24A al polígon industrial dels Campets, Alcanar. Pel que fa a les mocions presentades pels grups, n'hi ha tres. Una d'Esquerra Republicana per a la creació d'un fons de rescat pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea, una altra del Partit dels Socialistes de Catalunya de revocació d'acords de delegació d'atribucions del plenari en favor de l'alcalde i la Junta de Govern local i devolució al ple de competències, i una altra del Partit Popular de revisió a la baixa del coeficient aplicable sobre els valors cadastrals i reducció de l'increment del rebut de l'IBI, de l'impost sobre béns immobles. El ple acabarà amb el punt número 13 i últim, el torn obert de paraules.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa avui del tret de sortida de les festes de Sant Pere a l'Ametlla de Mar. Les festes en honor a Sant Pere Pescador s'enceten aquesta mitjanit i duraran fins al 1 de juliol. Olga Tomàs.
Aquest dijous l'Ametlla de Mar torna a estar de revetlla, en aquest cas la revetlla de Sant Pere, i és que aquesta nit es dona el tret de sortida a les festes en honor de Sant Pere Pescador, organitzades per la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar. La cita és al port, on els joves caleros podran gaudir del concert de rock a càrrec del grup local Der Angels a les 11:30. Després, la festa continua amb tres DJs de reputació nacional i cervesa de franc, obsequi de la taverna del Port Campaco. Això serà a la mitjanit. El divendres 29 de juny, a partir de les 7 de la tarda, a la llotja lliuraran els premis del concurs de literatura i dibuix organitzats per l'Institut Mare Déu de la Candelera i l'Escola Sant Jordi. En aquest mateix acte es farà entrega d'unes plaques als restaurants que compren habitualment a la llotja de la confraria com a mostra de reconeixement a l'esforç per oferir peix fresc i de qualitat. Escoltem el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla de Mar, el Janet Llambric, que fa una crida a la participació en aquestes festes en honor a Sant Pere Pescador.
Organitzem la Confraria de Pescadors, que en aquest cas està tot, ja, tot està ja posat allà baix lo vall, allí pues, pot vindre a ballar pues, la gent de, bueno, els mariners, no cal dir, entre la gent del poble i la gent que pues, vulgui vindre de Barcelona, de València, pues, que pues, allí pues, no paga res ningú, sinó que estan benvinguts i reguts. Bé, com més gent hi haurà, pues, la festa s'anima i és el que interessa.
Després del lliurament de les plaques als restaurants, tindrà lloc l'acte més solemne de les festes, la missa en honor a Sant Pere Pescador i, a continuació, la processó marítima. A les 12 de la nit, al recinte de la llotja, arriba la revetlla popular amb l'orquestra Caimán. Aquesta sessió compta amb el patrocini de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. El dissabte 30 de juny, a partir de les 6 de la tarda, la festa continua amb les festes marítimes, un clàssic de la celebració. Hi haurà la marató popular, curses de natació, la barra del cos, curses de bots i la 8a Lliga de Muletes de les Terres de l'Ebre. I a les 10 de la nit del mateix dissabte, lliurament del tercer Premi Nit de Poesia al carrer. Per finalitzar la jornada, el conjunt Caramelo amenitzarà la festa a partir de la mitjanit al recinte de la llotja. Les festes acaben el diumenge 1 de juliol amb la sardinada popular al matí i a la tarda l'espectacle infantil Tururut Pallassos amb escuma al recinte de la llotja a les 6:30 de la tarda.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, l'escalfament de les festes majors. Dissabte, dia 30 de juny, a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, música remember dels anys 80 i 90. I a partir de les 2 de la matinada, el millor Techno House. Recorda, dissabte 30 de juny a les 12 de la nit i a l'Estadi Municipal de Santa Bàrbara, Festa Revival, Club de Futbol Santa Bàrbara, amb entrada gratuïta.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Quiero rayos de sol.
Del 28 al 30 de juny, el comerç de Santa Bàrbara es munta a la fira. Dijous, divendres i dissabte, fira oferta durant tot el dia a les paradetes muntades al carrer Major. Junta al carrer i visita Fira Ofertes. Segur que hi trobaràs alguna cosa interessant. Organitza la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara i t'ho recomana la Plana Ràdio.
Quiero rayos de sol.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Agricultura, a través de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat, ha alertat de la previsió d'un progressiu increment del perill d'incendi forestal des d'ahir dimecres fins al dilluns de la setmana vinent. És per això que recomana extremar les precaucions i, en la mesura del possible, ajornar totes aquelles activitats en zones forestals i els 500 metres que l'envolten amb màquines i maquinària que puguin generar guspires a les hores de màxima insolació de la 1 a les 5 de la tarda. L'onada de calor saharià incrementa el risc d'incendi, especialment a les Terres de l'Ebre, Lleida, prelitoral i interior tarragoní i la Catalunya central. Així mateix, el departament fa el recordatori que és molt important que els habitatges, granges i instal·lacions aïllades prop de masses forestals es mantinguin als voltants de les edificacions i instal·lacions nets de materials combustibles i vegetació seca. L'augment de perill d'incendis es basa principalment perquè aquest any hi ha més sequera i, en conseqüència, menys humitat en el terreny i les masses forestals en comparació amb els darrers anys, una tendència que a poc es va generalitzant pel territori. Durant els últims 6 mesos, les precipitacions només han estat abundants als Pirineus, sobretot a la part més occidental. A bona part del país, les precipitacions han estat inferiors a la mitjana climàtica. Les precipitacions de juny estan seguint la mateixa línia i, per tant, el dèficit hídric va augmentant. A més, enguany, la sequera presenta uns valors més alts que en els anys previs, excepte a la part nord del país, on seria semblant. En aquests moments, el Pla Alfa de Prevenció d'Incendis és al nivell 2 a les comarques de la Noguera, Segrià, Urgell, Segarra, Conca de Barberà, Garrigues, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Penedès, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta i Baix Ebre. Aquest nivell comporta que el dispositiu de vigilància del Departament d'Agricultura, integrat pel cos d'agents rurals, les agrupacions de defensa forestal i els voluntaris forestals, manté en aquest conjunt de comarques vigilància exclusiva als incendis forestals.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'operatiu conjunt que els Mossos d'Esquadra i la policia local han fet durant més de 3 mesos al nucli antic de Tortosa ha permès identificar prop d'un miler de persones, fer 49 detencions i aixecar un centenar d'actes, 70 de les quals per incompliment de l'ordenança de civisme. Les detencions s'han fet per tràfic de drogues, robatori en força i fur. També s'han tapiat 22 habitatges i s'han controlat 140 vehicles. Després de 3 mesos d'acció intensiva, l'operatiu continua en fase de manteniment, actuant, sobretot, en problemàtiques concretes que s'han detectat en els darrers mesos. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra, Dani Aleixendri, valorava satisfactòriament l'operatiu del nucli antic de Tortosa.
Estem satisfets, sobretot satisfets per la impronta que mos re i el que ha copsat el ciutadà d'estos barris. I continuar treballant a la mateixa línia i si tenim alguna problemàtica que haguéssim de ficar mesures correctores per anar cap a un costat com un altre, ho continuem realitzant juntament amb la policia local.
L'inspector cap de la policia local de Tortosa, Jesús Fernández, assegurava que l'operatiu es mantindrà per atacar problemàtiques concretes de convivència al barri.
Per això no tanquem aquest dispositiu, no? Som conscients que hi ha encara punts que necessiten una actuació i una actuació preferent de policia, punts en concret, no? I per això és un dels motius de no tancar aquest dispositiu i de treballar molt més en problemàtiques concretes i en aspectes de convivència, sempre, aspectes de convivència que s'han d'anar millorant i que necessiten doncs, l'actuació o la presència dels altres.
L'operatiu TOR va començar a finals de febrer amb l'objectiu de millorar la percepció de seguretat del barri.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que la Lira Ampostina representarà el fantasma de l'òpera en versió escenogràfica de Marc Jornet per tornar a recaptar diners per l'Escola de Música. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. Efectivament, l'òpera serà la protagonista aquest proper cap de setmana a Amposta. Segons el director de l'entitat, Octavi Ruiz, la manca d'un finançament públic permanent demana que la societat es torni a posar en marxa per oferir un esdeveniment artístic nou i de qualitat. En aquest cas, la posada en escena del musical El fantasma de l'òpera, que es representarà demà dia 29 i també el dissabte 30 de juny i l'1 de juliol. Una aposta artística agosarada en la que tots els músics, cantants i actors participen de manera desinteressada per contribuir a tenir una escola de música amb futur. Entre els solistes cal esmentar la participació de Maripau Medina, soprana, i Carlos Casol, i batenor, així com de diferents aficionats al bel canto de les Terres de l'Ebre. El director de la Lira Ampostina, Octavi Ruiz, donava algunes de les raons per les quals val la pena assistir en aquesta representació del fantasma de l'òpera. Anem a escoltar-lo.
Feta en gent d'Amposta i en gent de les comarques de les Terres de l'Ebre. Segon, de que és un projecte que ajudarà a millorar l'economia i potser li donarà una miqueta més de solidesa temporal a l'escola de música. I després que, bueno, pues, tothom que participem li fiquem il·lusió, mos reinventem i sobretot treballem en tantes ganes i tanta energia que estem convençuts que tot això serà un èxit i llavors este fantasma de l'òpera situat a l'Amposta dels anys 40-60 pues serà una aportació nova i sobretot una visió molt diferent del que havia estat este clàssic musical o en pel·lícula que fa tants anys i tantes versionats ha fet.
Eren les paraules del director de la Lira Ampostina, Octavi Ruiz, que també ens ha recordat que la venda d'entrades anticipades es fa a l'Escola de Música de la Lira Ampostina al preu de 12 euros. La entrada a taquilla en valdrà 15. Recordem que amb el mateix objectiu recaptatori, amb força èxit, el passat juny del 2011, la Lira Ampostina va organitzar el concert de la Lira versionant a Serrat per l'Escola de Música, en la que va comptar també amb la participació del mateix Joan Manuel Serrat. En aquesta ocasió és l'òpera, el fantasma de l'òpera, que podran doncs, veure 29, 30 de juny i 1 de juliol a la Lira Ampostina.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara viu la seva festa major. bous, balls gratuïts, menjars populars, esports, concerts, teatre, playback, trobades i molts, molts més actes per gaudir de la festa més popular del poble. Del 6 al 15 de juliol, Santa Bàrbara està de festa i tu estàs invitat. T'esperem!
Quiero rayos de sol.
Del 28 al 30 de juny, el comerç de Santa Bàrbara es munta a la fira. Dijous, divendres i dissabte, fira ofertes durant tot el dia a les paradetes muntades al carrer Major. Surt al carrer i visita Fira Ofertes. Segur que hi trobaràs alguna cosa interessant. Organitza la Unió de Comerciants de Santa Bàrbara i t'ho recomana La Plana Ràdio.
Quiero rayos de sol.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I en el nostre apartat dels esports, des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens informa que la nova junta de la penya Blaugrana Planers de Santa Bàrbara es presenta en societat. Es dona la circumstància de que alguns membres de l'actual junta són fills dels fundadors de la penya. Un dels socis fundadors, Pere Sanz, va ser president fins ara fa 2 anys. Els joves blaugranes planers volen donar una nova embranzida a l'entitat que enguany commemora el seu 25è aniversari acollint la trobada de penyes el proper 8 de juliol. Josep Roig.
La penya barcelonista de Santa Bàrbara naixia l'any 1987, fruit de l'inquietud d'un grup de 6 aficionats blaugranes que ara, uns anys després, veuen com els seus fills prenen el relleu en la direcció de la entitat. Francesc Segarra, portaveu i vocal de la penya, explicava que és pura casualitat el que ells siguen els que substitueixen ara els seus pares per donar continuïtat a la iniciativa nascuda ara fa 25 anys. En tot cas, el sentiment barcelonista és quelcom que es porta dintre, deia Segarra.
Es dona la coincidència que molts dels fills que llavors van ser els fundadors, ara estem dins de la Junta. Això és casualitat, realment no és una cosa que... Això crec que és una cosa que es porta dins, no? I que al llarg dels anys pues m'han trobat en esta circumstància, no? Bueno, els fundadors van ser Alfredo Arasa Giné, José Miguel Ferrer Castell, Pere Sanz Vilalta, Juan Josep Cid Pecho, Ubenduel Francisco Pla Moliner i Francisco Segarra Cavaller.
La penya Blaugrana Planers té actualment 85 socis, però la intenció és la d'encetar una campanya de captació per donar a conèixer les activitats que es porten a terme no solament a la penya local, sinó també a l'agrupació de penyes del territori, sempre relacionades amb el futbol. També es vol donar a conèixer els avantatges que té el fet de ser soci, com ara disposar de carnets de soci del Barça per anar a veure els partits al Camp Nou o importants descomptes en el preu de l'entrada i els viatges organitzats. El proper mes de juliol tenen previst convocar una junta general per establir les noves quotes i explicar algunes de les iniciatives que pensa portar a terme la nova junta.
El juliol hem de fer una junta ordinària i hem de parlar sobre què seran les quotes. Encara no puc avançar perquè no s'ha de passar per junta. I què farem també? La gent que forma part de la penya, els volem fer algun obsequi. Per exemple, aquest any la intenció que portem és regalar-los una camiseta. Com una mica, a part dels descomptes que hem estat parlant i tot això, doncs, serà una camiseta. Si tenen fills menors, doncs quan arriba l'aniversari d'aquell del fill menor, fer-li algun detall.
L'activitat més immediata que té previst organitzar la penya Blaugrana Planers és la trobada de penyes del Baix Ebre, Montsià i Baix Maestrat. Serà el diumenge 8 de juliol durant les festes majors i portarà al nostre municipi les 25 penyes barcelonistes que hi ha a aquestes comarques. La trobada, tot i que ja en parlarem més amplament la propera setmana, comptarà amb la presència d'un important directiu del Futbol Club Barcelona i també d'algun jugador del club que Segarra encara no podia confirmar.
Ho estan acabant d'enllestir al Futbol Club Barcelona perquè són dates vacacionals i són dates una mica problemàtiques i no m'han acabat de concretar qui vindrà, no? Però sí m'han dit que serà un directiu important i un exjugador. Com a mínim vindrà un directiu i un exjugador de...
També està previst que el 8 de juliol i amb motiu de la celebració dels 25 anys de la penya Blaugrana Planera s'inaugure la seva nova seu social i també el nou escut.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.